Camins cap de setmana, la Macedònia enllaunada, i molt contents de rebre ara mateix al Camins en representació del Semanari Catalunya Cristiana. Qui millor que el Joan Andreu Parra, redactor del Semanari. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
I benvinguts al Camins de nou, al Camins Gràcies. Cap de setmana. Ja sabeu que en aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del Semanari Catalunya Cristiana, del vostre Semanari, Joan Andreu, que sortirà demà, el número sortirà demà, diumenge. Vinga, doncs anem per feina, per on comencem?
Doncs mira, en aquest número, que és el que correspon a això, demà 23 d'octubre del 22, sí? El tema principal porta per títol Per culpa meva.
Per culpa teva?
Sí.
Per culpa meva en genèric.
Això mateix.
Vale.
I el que fem és parar atenció a una cosa que ens han dit diversos historiadors, que sostenen que cal una política de memòria històrica en clau sí? eclesial, i que el perdó hauria de ser connatural al fidel cristià i a l'Església com a cos.
Val, interessant, interessant.
Sí, recordem que l'Església, que es tracta d'una institució que té més de 2.000 anys de tradició, també té la necessitat de demanar perdó per les seves faltes i pecats, no? I el que hem fet ha estat, per elaborar aquest reportatge, fixar-nos, prendre com a punt de partida el viatge al Canadà que el papa francès va fer el juliol passat.
Sí.
I si recordes, Rafa, doncs el papa es va trobar amb les poblacions originàries. Recordes algunes fotos que ell surt allà vestit amb les plumes sí. al cap?
Sí, sí, es va una mica, va fer una mica de simbiosi amb els pobles d'allà.
De
sí,
fet,
sí.
va ser una visita molt acuradament preparada perquè primer havia rebut al Vaticà diverses d'aquestes poblacions originàries i, per tant, es va fer perfectament conscient d'aquesta situació. No? Uh-huh. I ell el que va fer en aquest viatge és expressar la proximitat i el dolor amb aquestes poblacions, i els va demanar perdó pel mal que els van fer aquells cristians, entre ells molts catòlics, deia el papa, que en el sí. passat van col·laborar amb les polítiques d'assimilació forçada i d'alliberament dels governs de l'època.
Clar, és que tu ho deies, una institució com l'Església, 2.000 anys de tradició, 2.000 anys d'història, des de que Pere va ser instituït per propi Jesucrist com a primer papa, clar, 2.000 anys donen per molt. I jo sempre dic el mateix, no? L'Església és santa, però qui la forma és gent dèbil, pecadora, i que a més ha passat per moltes etapes històriques amb mentalitats completament salvatges.
Uh-huh.
Però no deixa de ser Iglesia, i aquests gestos del pontífex, no només en aquest cas concretament per aquests pobles del Canadà, però és que ho ha fet en molts àmbits.
Sí, sí, sí. Santa i pecadora, de fet, és un aforisme de Sant Agustí.
Sí.
No? I, de fet, el que feia el papa Francesc, en particular amb aquest fet, s'estava referint bé a una d'aquestes etapes fosques, no?, que dèiem de l'Església, i és que hi van haver una sèrie d'internats allà al Canadà gestionats per delegació del govern en les esglésies, diverses esglésies, no només la catòlica,
sí.
no? I que van convertir-se a la pràctica en eines destructives de la cultura d'aquestes poblacions originàries,
uh-huh.
perquè el que feien era separar els fills dels progenitors per assimilar-los al que seria una cultura oficial, i bueno, finalment doncs, molts d'aquests nens doncs, van patir una descura, molts d'ells van estar mal alimentats, mal cuidats i malauradament molts van morir, no?
Bueno, és allò que avui en dia ens sembla una mica impensable, realment.
Sí, sí, sí.
Tot i que quan ens posem a escarbar una mica en la història i en el moment actual també trobem moltes barbaritats.
Però
en aquest cas, en nom de l'Església i en nom de Déu, sí. doncs fer aquestes coses realment és terrible.
Sí.
I el mínim que s'ha de fer, i el papa ho està fent sense manies, i és demanar perdó.
Mm-hmm.
I en aquest cas, amb el gest aquest, no? d'anar concretament allà, al mateix lloc.
O sigui, de fet, són viatges, Rafa, que el papa tria molt, molt intel·ligentment. No?
Mm-hmm.
És a dir, allà on veu que hi ha un dany que s'ha fet en el decurs de la història,
cap
doncs
allà.
Ell balla cap allà. No? I, de fet, doncs, aquests indígenes van aprofitar per demanar-li al papa que hi ha una doctrina que és coneguda com la doctrina del descobriment, que és que una sèrie de butlles papals avalaven el que era la conquesta en temps de les monarquies europees catòliques,
o sigui,
que colonitzaven, no?
Imagina't, la pròpia Església deia, bueno, carta blanca, eh? Feu
sí,
el que calgui.
Sí, això mateix.
I no passa
res.
I
clar, el que es vol, això diguem que era lleig, i el que es vol, doncs, li estan demanant al papa que derogui, no? Que derogui aquesta, com a gest canònic, no?
Uh-huh.
I, bueno,
sí, sí.
I ens consta que des de, ja ho han dit, el portaveu de la Conferència de Bisbes del Canadà,
uh-huh.
doncs ha dit que estan treballant amb el Vaticà per fer un comunicat o un, bueno, algun tipus d'escrit en aquest sentit.
Bueno, doncs serà molt interessant veure com evoluciona aquesta història.
Doncs per fer aquest reportatge, Rafa, hem pogut demanar l'opinió, perquè ens la vau facilitar també vosaltres, del Diego Sola, que va passar per aquest programa l'estiu passat.
Diego Sola, no, la temporada passada, cap al final, cap al final sí que serà l'estiu, era l'estiu ja. Bueno, Diego Sola ens va deixar flipats.
Sí, no?
Amb aquell llibre seu, editorial editat per Fragmenta, Història dels Papes, una persona que em va deslumbrar fins al punt que estem en tratatives. No vull avançar res perquè no ho sé concretament quan serà, quan no serà, que sigui col·laborador nostre. Aquí
estaria molt bé aquest fitxatge.
Ja veurem, perquè ens va agradar molt i vam oferir i estem negociant encara, perquè és una persona ocupada, evidentment.
Sí, el que, a part de ser ocupada, el ser professor és que s'explica molt bé. Bueno. I la veritat que vam poder tenir una conversa de la qual doncs hem pogut treure alguns aspectes que hem recollit al reportatge, igual que també amb el David Abadies. Mossèn David Abadies, doncs també ens s'ha explicat molt bé, no? Una de les coses que ens deia el Diego és que l'Església, aquí ens ho explicava, no? Com que es fonamenta en la tradició, aquesta tradició que dèiem de 2.000 anys, té una responsabilitat política de reparació i memòria. I deia que la reparació és de la comunitat, però que només el Papa, que és l'únic que encarna i recull tota la tradició, pot demanar aquest perdó en nom de tota l'Església.
Sí.
No? I una cosa que apuntava és que pot haver-hi algunes resistències internes per part de sectors eclesials que suposen aquests mea culpa que pugui fer el Papa, no? Aquest aixecar una estora que revela, podríem dir, alguns aspectes no gaire agradables. I això ho argumentava dient que en els sectors més contraris a la reforma de l'Església alguns poden sentir-se interpel·lats perquè l'Església s'esmena a si mateixa. I consideren que l'Església és criticada perquè hi ha unes forces que la posen al centre de la diana i que en aquest escenari de contesa s'hauria d'aturar aquesta revisió de la història. Segons el Diego, això és un error. Diu que aquests sectors curials i diocesans d'algunes àrees concretes del món estan en una postura de reacció i que la revisió s'hauria de fer sempre escoltant aquesta veu interna i també amb una mirada en fora, perquè l'Església, ens deia Diego Sola, té una responsabilitat social i ha de ser transparent.
Bueno, l'Església sempre té moltes veus. Algunes de vegades costa entendre-les o empatitzar amb elles. En aquest cas, el gest de demanar perdó per barbaritats, jo no sé quina, en fi, quina pega pot haver, però evidentment si ho diu el Diego, que vamos, té tot el cap, tindrà raó, evidentment. Tenim alguna declaració de veritat del Diego Sola en les nostres entrevistes?
Això mateix.
O sigui, l'Església, per les circumstàncies d'evolució social i de secularització, s'ha empetitit molt, i les forces divisives ara són molt més grans en una Església molt més empetitida, amb la qual cosa, davant d'un moment molt complex, especialment forces divisives amb poder, perquè no és un cisma dels fidels, pot ser-ho, de les sensibilitats enfrontades, és un cisma, podria ser, de persones amb influència, de membres de la cúria. Jo crec que aquest és un risc molt gran. De fet, és el difícil equilibri amb el que ha de governar francès, sempre amb aquell espantall del cisma, que de moment no s'ha produït, però és un risc.
Ens va hablar aquí obertament. Jo li vaig demanar, tu creus que és possible un cisma? I m'ha dit, per què no? Perquè el Papa Francesc tensa la corda i hi ha moltes veus, moltes opinions, i perquè no podria passar una cosa que ja ha passat altres vegades en l'Església. Em sembla una mica allunyada també, però bueno, si ho diu el Diego, ja dic que cal escoltar-lo.
El Diego, també una cosa que apuntava i que hem desenvolupat una miqueta més a l'article, és que podria haver, amb el tema del poder a l'Església, un cert pecat original.
Com? Això és a partir, sobretot, de Lleó el Gran, que ell signa pròpiament amb aquesta paraula en llatí, perquè és un moment en el qual l'autoritat de l'imperi romà s'ha enfonsat, pràcticament. Encara no ha acabat l'imperi, però els emperadors ja no manen, i qui té el poder a la ciutat de Roma és el bisbe de Roma. I aquesta primacia ve per la capitalitat de l'imperi. És a dir, és veritat que Pere, segons la tradició, va morir a Roma, però Roma era la capital de l'imperi, i l'Església i el papat va solapar, diguem, la seva estructura amb l'estructura de l'imperi romà, i això li dona aquesta primacia sobre el conjunt del món.
He de tornar a trucar-lo, perquè vingui a camins, perquè ara m'està fent ganes d'escoltar-lo molt més.
Sí, doncs hem completat, podríem dir, aquest relat, no? Sí. Amb les opinions de l'historiador, un altre historiador, i és el degà en funcions de la Facultat Antoni Gaudí, que és mossèn David Abadies, no? I li preguntàvem per aquest perdó, si a vegades podria haver el risc de que quedés en un discurs, no? I que aquest perdó no acabés arribant a les persones doncs, que senten aquesta ferida. No?
Sí.
I ell en aquest sentit ens deia que el perdó sempre té un poder guaridor, però que a algunes persones això sí que li podria portar pau, altres els podrien caminar en aquest camí de la pau i que altres no els donarà massa fruit. No? És a dir, no negava aquest poder guaridor del perdó, però, òbviament, el ritme és molt personal. No?
Bueno, clar, és que jo el que he descobert a l'Església és que tu demanes perdó amb humilitat, sempre disposat a que a qui has fet mal bueno, l'accepti, no l'accepti, t'humili, et rebeli, perquè al final tu això ja no ho controles. Clar. Ara, si tu de tot cor expresses aquesta pesar, no?, i dius soc conscient del mal que he fet, bueno, en aquest cas el Papa, no?, com a representació, com deia el Diego Sola, de tota l'Església, de tots els cristians, doncs bueno, després, clar, el que pugui passar. Però el primer pas és demanar perdó, això segur.
I per acabar amb aquest reportatge, doncs hem incidit en una qüestió d'actualitat, malauradament, que és la qüestió dels abusos a menors per part d'eclesiàstics.
Sí.
No? Aquí el propi David Abadies li hem preguntat i ell opinava que malgrat les peticions de perdó per aquests abusos a menors i la pedofília, que ja ve de lluny, ve de Joan Pau II, va continuar Benet XVI i Francesc, ell opina que són font d'escàndol, no?, i que caldria o que cal contundència a l'hora de combatre, denunciar i mirar d'erradicar els abusos tant com es pugui, perquè provocar un escàndol és l'última cosa que s'hauria de fer pel mal personal que ocasiona i el conjunt de l'Església. Segons el David Abadies, això perjudica la confiança i sense confiança és molt difícil que aquesta comunitat pugui créixer.
Doncs aquí podeu trobar a partir de demà aquest reportatge fantàstic sobre el perdó, sobre el viatge al Canadà que va fer el Papa i sobre aquestes reflexions que ens fan el Diego Sola, historiador, autor d'aquell llibre de Fragmenta, Història dels Papes, que estem en tratatives de tenir-lo aquí al Camins amb regularitat, i també el degà en funcions de la Facultat Antoni Gaudí, mossèn David Abadies. Algun altre tema, Joan Andreu, del vostre número de demà que vulguis destacar? Va.
Doncs mira, completaríem aquestes recomanacions amb una entrevista a Monsenyor Carles Castillo,
sí.
Carlos Castillo, que és arquebisbe de Lima i primat del Perú, que ha estat fa poc, com sabeu, aquí a Barcelona.
Sí.
Ell ens ha fet diverses reflexions, algunes doncs, interessants, com de dir hem de considerar el pobre com el tresor amagat que té molt a ensenyar-nos, i també ens una altra declaració destacada en aquesta entrevista que ens va concedir a l'emissora Radio Estel i al setmanari,
sí.
Deia, no es pot tenir una visió inhumana, antihumana, en un món on la major part de la humanitat pateix i necessita ser reconeguda.
Doncs aquesta entrevista a Monsenyor Carlos Castillo també la trobareu al setmanari i també, bueno, teniu moltíssimes seccions. Podem destacar, per exemple, aquesta nova d'aquesta temporada, Per amor a l'art.
Sí, hem començat amb aquest present número i l'Eduard Brufau, que és un dels nostres redactors més experts en cultura, que es pateix al país amb la secció de rutes espirituals de l'estiu,
sí.
Doncs ell, en aquesta secció que estrenem, reflexionarà al voltant d'obres d'art rellevants de casa nostra. I, de fet, en aquest primer número doncs, comencem amb el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, que podem trobar o podem veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Molt bé. I, per últim, a la secció Cultura, atenció, aquí al punt, l'Escolaria de Montserrat, que torna als Estats Units.
Això mateix, sí. Tornen a fer una gira, que, de fet, continua la que ja havien iniciat, i aquesta vegada doncs, acabaran passant pels estats de Minnesota i Pennsylvania entre el 8 i el 18 de novembre.
Fantàstic. Doncs recordem, per tancar aquesta secció, el passem revista als nostres oients que diàriament envieu per correu electrònic un e-bulletí amb les notícies més rellevants. Cal entrar a la pàgina web catalunyacristiana.cat, no?
Això mateix.
Allí és molt fàcil trobar el lloc on clicar, donar les dades, és que és facilíssim.
És una finestreta que se't desplega
és
i només has de posar el nom, cognoms i el correu electrònic
molt
on vols
fàcil,
que t'ho enviem.
I allí cada dia us arriben les notícies en obert, les poden consultar al complet i és una manera d'estar en contacte amb les notícies dels nostres companys de Catalunya Cristiana a diari. El Joan Andreu Parra és redactor del Setmanari i avui ha estat ell qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Joan Andreu, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai.
Home, per deixar-vos. No, és vostre i el compartim, en tot cas.
Molt bé.
Vinga, nosaltres que seguim endavant, una miqueta més de Camins enllaunat cap de setmana.